El cert és que el PSG té una història relativament jove si la comparem amb la dels seus rivals en la lluita pel ceptre futbolístic europeu. Al contrari del que molta gent acostuma a pensar, el nom del PSG no fa referència al popular barri de Saint-Germain-des-Prés, el mític districte parisenc que en el seu moment va ser l'epicentre de la vida intel·lectual de la ciutat. Lluny d'aquesta creença, la denominació de Saint-Germain ve motivada perquè el nou club que, a finals de la dècada dels 60, va néixer amb el nom de París Football Club, es va fusionar amb l'Estat Saint-Germainois, un històric equip creat el 1904 a la localitat de Saint-Germain-en-Laye, a la banlieue parisenca. L'aliança entre les dues entitats va provocar el naixement del Paris Saint-Germain Football Club, una denominació que ajuntava les ciutats d'on eren originaris els equips que l'havien promogut. Seguint amb aquesta lògica, el nou PSG va adoptar el Parc dels Prínceps, propietat de l'Ajuntament de París, com a estadi, i el Camp de Loge, a Saint-Germain-en-Laye, com a espai d'entrenament i formació. Els colors del nou club també van reflectir aquesta fusió, incorporant el blanc de la samarreta de l'Estat Saint-Germainois al roig i al blau que identificaven la capital francesa. Amb l'objectiu de fer palès el seu vincle, tant amb París com amb Saint-Germain-en-Laye, aquest nou PSG va dissenyar un escut, base del seu logotip actual, on s'hi podia apreciar la Torre Eiffel, l'emblema de París, i un bressol i una flor de lis en representació de Saint-Germain. La raó d'aquestes darreres figures era ben senzilla. El castell de Saint-Germain-en-Laye, residència habitual dels reis de França fins a la construcció del Palau de Versalles, era on havia nascut, el 5 de setembre de 1638, el rei Lluís XIV, el monarca absolutista francès, que també va ser conegut amb el sobrenom de Rei Sol. Amb algun breu parèntesi, el bressol i la flor de lis han estat sempre dos dels elements més identificatius del PSG, fins que, el 2013, els seus nous propietaris catarians van decidir remodelar-ne l'escut i fer desaparèixer el bressol reial de Lluís XIV. Aquesta reforma va suscitar diverses interpretacions associades a la confessió musulmana dels nous propietaris de l'entitat. Hi ha qui apunta que la decisió de retirar el bressol de Lluís XIV responia a la seva consideració d'hereu dels qui havien encapçalat les croades cristianes. Per contra, el manteniment de la flor de lis, un símbol reialista, vindria avalat per la condició de monarquia de l'estat de Qatar. Més enllà d'aquests comentaris, el que resulta evident és que l'escut del PSG continua enarborant la Torre Eiffel, en representació de París, i la flor de lis com a símbol de Saint-Germain-en-Laye. Una circumstància que fa que el rival del Barça en aquests quarts de final conservi una petjada borbònica heretada de Lluís XIV, el tercer Borbó que va regnar França i l'avi patern de Felip V, el primer que, malauradament, ho va fer al Regne d'Espanya. Una empremta que ni tan sols els valors republicans i revolucionaris que teòricament defineixen l'actual República Francesa han pogut esborrar del logotip del PSG.
Doncs veus, ja sabeu una mica més el per què de la creació del Paris Saint-Germain i el per què d'aquest canvi i modificació a l'escut que han decidit els catarians que van comprar el club. Sempre és interessant sentir el Ramon Usall. Recordo i us recomano algun dels seus llibres, Futbolítica, per exemple, Històries de clubs políticament singulars, és molt interessant. Ramon Usall, el nostre doctor en història, l'historiador de capçalera del Tu Diràs, posant aquest punt i aquesta mirada històrica també al PSG Barça. Ai, com veieu l'Atlètic de Madrid Dortmund, per cert, de dimarts? 2-1 a l'anada.
Patirà.
Sí? Qui?
És un camp, l'Atlètic de Madrid. És un camp que apreta molt. El que passa és que és molt irregular el Borussia Dortmund. Capaç del millor i del pitjor. Ho deixo a mitja part horrorosa i de repente la segona part... Te juro fantàsticament bé.
Qui creus que passarà? T'has de mullar.
No tinc ni idea.
Qui t'agradaria? Si el Barça passés a semis, qui t'agradaria?
Qui m'agradaria?
És desigual.
És igual. Crec que mi... si el Barça està bé pot guanyar els dos.
Ja, però molta mandra l'Atlético un altre cop, no? A dos partits. A mi em faria molta mandra. no sé, fa més Europa un rival que no sigui la Lliga Espanyola, no? Seria xulo un Barça Dortmund.
Sí, però bueno, que estigui ahí. Sigui el Borussia, sigui l'Atleti de Madrid, o que estigui ahí.
Tu, Roura, com ho veus?
Tots els quarts que queden, jo crec que tot està complicat. En aquest cas del Dortmund, també estic de... Jo he anat alguna vegada allà i, escolta, apreten molt, molt. Molt. Tenen, hi ha tota aquella grada,
sí,
que allò
sí,
apreten molt i molt i molt. És un camp complicat, eh? De fet, és veritat, és un equip que els televisors és irregular, contra el PSG a les eliminatòries a la
fase de grup, sí.
Van tindre moments que els van, sobretot al seu camp, que els van avassallar, i per tant, ja ho veurem. Després cometen a vegades errades una mica fora de context, però segur que patiran, serà el partit, segur que està disputat i serà difícil, aquell gol últim moment ho complica tot.
Mira, ha estat treure el nom de l'Atleti de Madrid i ha vingut el Miquel Agut a l'estudi. Bona nit,
Bona nit. Jo crec que patirà, però ja que hi som, no? Doncs m'apunto al debat, però el Borussia Dortmund és un equip que a casa seva, encara que estigui d'alguna manera desconnectat del partit, i hi ha un moment que té una febrada, encara que no sé si durarà un quart d'hora, durarà 20 minuts o durarà mitja hora, però el partit al qual fa referència el Jordi, contra el PSG, que el PSG s'hi jugava la classificació, perquè segons quina combinació de resultats hi hagués, perquè el Newcastle també tenia opcions matemàtiques de classificar-se, si el PSG perdia i el Newcastle guanyava, Luis Enrique se n'anava cap a casa amb la plantilla, i hi va haver moments en què van patir moltíssim, però després, quan van reaccionar, hi va haver moments en què podrien haver capgirat el resultat amb certa facilitat. És una eliminatòria molt oberta. De fet, l'última jugada del Metropolitano és un cop de cap de Brand a la creueta, que podria ser d'un 2-2.
També és veritat que allà a la Lliga van jugar contra l'Stuttgart a casa i va guanyar l'Stuttgart, que l'Stuttgart està per fer la Champions amb el Borussia Dortmund. Nosaltres a la porra aquesta, que som 14, 15, no sé què...
Tu què has posat? Jo he posat que guanya el Dortmund.
Jo he posat
i que remunta l'eliminatòria.
Que passa l'Atlético de Madrid.
Ah, jo no.
També vaig dir que passava el Barça de 14, potser som 4 que hem dit que passava el Barça.
Jo si m'hagués de...
La porra es va fer abans de l'anada, A veure, abans de l'anada hi havia molta por.
Jo si m'hagués de mullar, dic que passa l'Atlètic de Madrid.
Sí?
Sí. Jo, perquè el veig més equip, crec que és més consistent, i que també en un moment de crisi pot resoldre Griezmann, pot resoldre alguna jugada, no sé si Correa o Morata, però té arguments per poder resoldre, i el Borussia Dortmund també és una mica pupes, perquè recordeu la temporada passada en què no guanya la Lliga l'última jornada depenent d'ell mateix, i acaba guanyant la Lliga al Bayern de Munic. O sigui que també té aquest component de quan sembla que ho té més a prop és quan ho acaba perdent. Jo crec que l'Atlètic de Madrid patirà, però passarà.
Ahir, penal per unes mans amb una mica de mala sort, penal claríssim que no li xulen al Girona. És increïble que en accions com aquestes no entri el VAR, i en el penal d'avui del Villarreal a Sant Mamés entri el VAR per una pilota que ve rebotada de la cama, que li va a la xella, que... Bé, jo no acabo d'entendre. Crec que els àrbitres a vegades haurien de sortir del que és el llibre, no, la teoria, el que diu, si li toca la pilota, hi haurien d'interpretar una mica, perquè és que...
No, que no interpreten més.
Però m'has entès el que...
La interpretació...
M'has entès el que et vull dir. No, hi ha accions que acaben pel seu propi pes.
De tota manera, no crec que sigui un problema dels àrbitres, és un problema de qui dirigeix els àrbitres.
Val, doncs pues, molt bé, estem d'acord amb això.
I que haurien... Jo, des del primer dia, vaig dir, seria bo que hi haguessin entrenadors i exjugadors a la sala VAR.
Pues sí, que poguessin donar la seva
perquè opinió. Perquè la segona targeta de Comesaña també...
I a Comesaña li treu una segona targeta que és per matar-lo.
Sí que trepitja, però el que ha jugat
mirant,
a futbol
no mirant.
I sap d'això, sap que no està...
Però és que jo ho he comentat una vegada, no? Al principi, quan s'inicia el del VAR, tothom, tots pensem, hòstia, s'ha acabat, ostres... I res més lluny de la realitat. Jo crec que cada vegada que entra al VAR, pel que sigui, cada vegada que entra al VAR hi ha lío, hi ha polèmica,
no
es posa mai d'acord.
N'hi ha que jubilar a l'àrbitre que estava al VAR i el que pitava al camp de
Sant Mamés. I de la de Sabino.
Per pitar aquest penant.
A Sant Mamés avui hi ha hagut algunes accions, sí.
No, però si l'àrbitre no ho veu, i és el del VAR el que li diu, escolta, que mira, i va mirar-lo i pita penant.
Sí, sí.
xuta, li pega la cama i de rebot li pega el braç.
Ho ha fet molt bé, ho ha fet molt bé.
Bueno, aquest
penal era claríssim. Era penal i hauria valgut per dos. Perquè més el Parejo l'ha picat molt bé, ha estat un penal molt ben executat, una bellesa màxima en l'execució, per tant, jo crec que hauria valgut per dos. 1-2 hauria guanyat el Villarreal.
Home, és un mal menor, aquest empat de l'Atlètic Club.
Sí, no? Faig conya.
Minimitza una mica la derrota. És cert que ahir el Girona no regala algunes accions que no regalava. És que ara veia unes estadístiques. Des del febrer, el Girona no ha guanyat fora de casa.
Des de Vigo.
Ha marcat dos gols.
Cinc últims, crec, no?
Cinc últims per Vigo. Cinc derrotes seguides fora de casa.
On ha jugat?
Clar.
Ha marcat només dos gols a favor?
No, però on ha jugat?
Sí, Bernabéu, és veritat, Bernabéu, Sant Mamés, no?
Tres gols, el d'ahir i els dos de Sant Mamés.
Això.
Sí, és veritat. Jo crec que hi ha un punt una mica de tot. D'una banda, d'aquests cinc partits que has perdut, el Bernabéu no vas tenir cap opció. El camp de l'Atlètic de Bilbao, una setmana després, podries haver empatat, perquè recordeu que hi ha aquella rematada de Solís des de la frontal que Vivian treu amb el cap i va per sobre del travesser, tal com podria haver anat per sota i haver entrat igualment. Després, Mallorca i Getafe, que són partits que per mi mereixes com a mínim empatar, però no ho fas, segurament amb la inèrcia del tram inicial de la temporada o de la primera volta, alguna de les ocasions que haguessis tingut hauria acabat a dins i hauries pogut com a mínim puntuar-hi. I després ve el partit d'ahir, en què jo crec que fas una primera mitja hora bona, amb domini de la pilota en moltes estones, amb un gol, amb alguna arribada perillosa. Simeone canvia, deixa estar els quatre al darrere, perquè sobretot amb Savinho té un contra un constant per la dreta de la defensa, col·loca tres centrals, i a partir d'aquí el Girona no troba la manera de sortir, l'Atlètic de Madrid es troba amb un penal, per mi clar, innocent de Miguel, però clar, perquè salta amb dues mans a dalt, i el partit canvia. Però ara que parlaves d'arbitratges, jo no em veig amb cor de protestar gaire aquesta decisió de Savinho, que em sembla clamorosa, perquè un minut després la defensa en ple mira com Morata, que no és un noi que acabi de començar, sinó que és un jugador que ja és fet i dret i que ha jugat a Eurocopes, Mundials, que ho ha jugat tot, va lluitar una pilota que els jugadors del Girona, que no han guanyat res, s'estan mirant. Això és el que a mi em toca la moral. Em toca el voraviu això, em toca el voraviu el penal que regales, que és un penal que no hauries de regalar, i em toca el voraviu el tercer gol que regales. I clar, regalant en un camp com aquest, doncs acabes com acabes.
El Girona va acabar la primera volta co-líder, amb 48 punts, i a la segona volta, de moment, estaria a la mitja taula, que és potser és la posició més realista per pressupost, no? A la segona volta el Girona, 5 victòries, 5 derrotes i 2 empats, números molt més equilibrats. Ara bé, et vas guanyar un coixí espectacular de la primera volta fent 48 punts, ara em porta 17 de punts només.
I a principis de temporada hagués fet una enquesta i tothom estaria entusiasmadíssim d'estar en aquestes alçades de temporada on estàs.
De jugar a Europa League. Estaria entusiasmadíssim de jugar a Europa League, estaria.
És que ho han d'estar, amb l'equip, de la manera que...
Només faltaria.
El problema del futbol és que t'exigeixi no en funció de les expectatives que hi havia, sinó del moment actual, el món del futbol.
T'exigeixi pel moment actual. Pel que han fet i per com. I per com, eh?
Sí, sí.
Clar. És que, de fet, el Girona era la nineta dels ulls de tothom a la primera volta, perquè ho guanyava tot i, a més, jugava molt bé a futbol i feia goig de veure.
No, però, per exemple, avui, per mi, no, han jugat bé a futbol. Mm-hmm. El que passa és, clar, vas al Camp de Madrid i defensivament han estat obets. Dels tres gols, dos pràcticament eren molt evitables, clar, al final...
Jo diria els tres, bueno,
això és com a Sant Mamés, si recordeu el partit de Sant Mamés, els tres gols de l'Atlètic Club, i no vull treure mèrits a l'Atlètic Club, que fa una temporada brutal, perquè empeny molt i va molt, i probablement força una mica les errades, també són errades del Girona, són el tercer és una pilotada des de l'altra punta del camp, hi ha Juanpe i Miguel, amb Iñaki Williams, un deixa botar la pilota, l'altre s'ho mira, l'altre vol posar el cos per guanyar la posició, i al final qui guanya la posició és Iñaki, que remata creuat i fa gol. Vull dir, són moltes concessions, després hi ha una passada cap endarrere, entregues la pilota al contrari i t'encara sol davant del porter, el primer gol a Bilbao és Aleix entregant la pilota a la frontal de l'àrea, Berenguer que remata i fa gol. Vull dir que de penalitzacions és normal.
Jugar a la Champions...
Tampoc no pots... No, home, no. I tampoc no pots estar a aquell nivell. Jo crec que el Girona, la primera volta, és un equip que està a un 100 o un 110% de rendiment. I ara, sense estar malament en absolut, fora de casa, dic perquè a casa és un rendiment brutal, potser estàs a un 70%. I amb el 70%, doncs pots fer aquests números més equilibrats que deia l'Aleix.
Perquè, què li queda ara al Girona?
Ara l'Aleix, parlo, ai, l'Aleix, el Girona de memòria, li queda les Palmes, no, perdó, li queda Cádiz a casa, les Palmes a fora, Barça a casa, i per acabar a fora hi ha l'Alavés i València, i després a casa es completa amb el Villarreal i el Granada. Són els partits que li queden al Girona.
Home, jo crec que ho té fet, no? 8 punts de marge amb el cinquè.
Jo fet no, però...
Molt malament hauries de fer-ho en aquestes 7 últimes jornades.
Ho tens bé, i a més hi ha una dada que és important, que és que d'aquí dues jornades hi ha un duel directe entre els Atlètics. O sigui que si n'hi ha un que et retalla punts, l'altre no podrà. I si empaten, si guanyes, pots adquirir avantatge amb els dos. Que és una dada interessant, és una jornada en què el Girona jugarà a les Palmes. Els desplaçaments del Girona a partir d'ara, les Palmes, Alavés i València, no són de la dificultat dels dos Atlètics i del Madrid, per exemple, i són equips que ja ho tenen gairebé tot fet. Aviam si també pots gratar alguna cosa fora i no t'has d'exigir tant cada vegada que juguis a casa amb una mena de pressió de no podem fallar, perquè com que fora no guanyem, hem de guanyar a casa.
Per cert, Dobbik, Pichichi.
Sí, 17 gols. Sí, 17 gols, i de fet en va fer un i en podria haver fet un altre, perquè a la segona part hi ha aquella centrada xut de Yangel Raza. No he vist si era posició correcta o no. Això no... Clar, jo ja no tenia monitor al camp. Però si arriba a endreçar-la, com a mínim, el gol a baraix particular el tenies igualat i t'havies de remetre al general, en què de moment el Girona va per davant, per si empates amb l'Atlètic de Madrid. Però bé, de moment el vestidor del Girona pensen que no caldrà ni mirar gols a baraix amb l'Atlètic de Madrid perquè quedaran per sobre.
Molt bé, Miquel, a veure si el Girona refà contra el Cádiz a Montilivi el dissabte
ara,
vinent.
Ara quants porta? 8.
8.
Amb l'Atlètic de Bilbao, el cinquè?
8.
8. I el Madrid amb el segon, quants?
8.
8.
I...
Fas aquestes preguntes com si no sapiguessis la resposta.
I hi ha Lliga encara? Sí.
Hi ha Lliga?
Sí.
O sigui, el Girona pot, d'allò, si el Madrid també pot, sí. L'Atlètic Club passi, el Barça... Vale.
De moment sí.
Matemàticament.
Sí. Vull dir, si el Madrid guanya 3-4 partits dels que li queden, doncs es tindrà la Lliga feta. Si el Girona guanya 3-4 partits dels que li queden, tindrà la Champions feta. És així, clar que sí. Hem parlat un moment de l'Atlètic Dortmund, abans que marxis, del Madrid City i del Bayern Arsenal. Què n'esperes tu, Miquel, tu que has vist molt al City?
Jo al City tinc la teoria que... és una mica pitjor que la temporada passada com a equip.
Què dius ara?
Sí,
si va líder de la Premier des d'avui.
Sí, no,
depèn de si mateix per ser campió de la Premier.
I de la Copa i de la Champions. O sigui, pot tornar a fer un triplet. Jo estic encantat de la vida. Aquesta, he celebrat moltíssim les derrotes del Liverpool i de l'Arsenal avui. Però el City jo crec que no ha substituït el nivell en què estaven Gundogan i Mahrez, per exemple, que eren jugadors que, a més, en partits importants eren... els que apareixien sempre a nivell golejador, etc, etc. Per tant, jo crec que té un palet menys de potencial que la temporada passada, per molt potencial que tingui. Per això també la força del col·lectiu és molt important, perquè et falta un punt, no sé si de talent, però un punt de gol, perquè Haaland tampoc no n'està fent tants, etc, etc. Per tant, el col·lectiu ha d'estar per sobre de les individualitats. Em sembla important que torni Ederson. Si Walker està bé com a antídot al jugador de banda que hi hagi del Madrid, sigui Vinícius o sigui qui sigui, és molt important. I després jo crec que és un equip que sap molt bé que juga i que amb l'afició a casa no hi ha hagut en cap d'aquestes eliminatòries del Madrid amb el City algú que hagi passat sense jugar la tornada a casa. Tothom que hi ha passat ha jugat la tornada a casa, i espero que es mantingui la tònica, perquè és molt diferent jugar a l'Etihad que jugar al Bernabéu. I després a l'altra eliminatòria, avui ho dèiem amb el Naveira a la redacció, em sorprèn veure un Arsenal tan fluid a la Lliga, tot i la derrota d'avui, i que pateixi tant en competició europea. El grup contra el Porto a l'eliminatòria anterior, i ara l'anada contra el Bayern, per molt Bayern que sigui, està fent una temporada realment fluixa. Està tot molt obert. Jo, si passa el Madrid, prefereixo que passi l'Arsenal, i si passa el City, prefereixo que passi el Bayern.
Com veieu el City-Madrid de dimecres que ve a l'Etihad? Va ser xulo, el partit d'anada. Aquest sí que va ser amb alternatives, amb ritme, no? Que semblava que se n'emportava un ara l'altre...
Home, a priori és favorit el City, no tinc cap mena de dubte. Des que és favorit el City jugant a casa, es controlen molt els partits amb la manera de jugar, i el Real Madrid, pues, sabem que és perillós ara contra amb transicions, però el Pep coneix perfectament com juga el Madrid i com contrarrestar les virtuts que té l'equip blanc.
I de l'altre? Qui vols que passi o t'és igual?
Però a l'altre em dona igual. El Bayern semblava que recuperava, però no s'assista, però és que, com dia el Miquel, lo de l'Arsenal, jo el vaig veure algun partit i em va entusiasmar, i després contra el Porto passa pels pèls i l'altre dia és incapaç de guanyar-li el Bayern a casa.
Jordi.
Bueno, home, el del City, evidentment, juguen a casa, en principi són favorits. Si fos qualsevol altre equip, te diria sense cap mena de dubte. Però és el Madrid i se li posarà, jo crec que el partit que tothom s'imagina, no? Vull dir, la possessió, el City apretant i el Madrid replegadet i sortint, que és el que vol tothom, no? El que volen ells. Per tant, és favorit, crec que és favorit, però tal com es posarà el partit ja li va bé el Madrid, en certa manera també, no? El joc del Madrid, per tant, jo crec que estarà obert, eh? Crec que és favorit el City, eh? Els altres, una mica el mateix, no? Jo crec que és millor equip, que és millor equip l'Arsenal, però també és veritat que el que deia el Miquel, no? Que no, en competicions europees estan patint, no, l'altre dia no van estar massa fins, van concedir molt també amb el Bayern, i amb un Bayern bastant defensiu, que no va proposar gaire res, al final els hi van treure un resultat bo, no? I Alemanya
apreten
moltíssim, eh? Aquest camp també és molt fotut.
I l'Arsenal la temporada passada a l'Europa League perd en una eliminatòria, no recordo quina, contra l'Sporting de Portugal, una eliminatòria que no és de semifinals, que era, jo crec que eren uns vuitens ben bé o uns quarts, jugant la tornada a casa contra l'Sporting de Portugal, que tampoc no és un dels grans clubs europeus dels últims anys, els penals. Vull dir que no sé què passa a nivell europeu, que l'Arsenal últimament està...
Jo crec que aquest del Bayern, jo per mi és favorit el Bayern.
Ara, que diferent, des de l'òptica culer, es veurà el partit de dimecres depenent del que hagi passat dimarts, eh? Amb quina calma t'asseuràs dimecres davant de la televisió?
No, i no sols el meu del dimecres.
Si el Barça ha passat ronda.
I el del diumenge?
Aquest també.
Clar, però no és el mateix anar al camp del Madrid, diguem-ne, ben passat tu i el Madrid no, ben passat els dos o ben passat ells o nosaltres... Les combinacions són... canvia molt, la manera d'anar a Madrid, eh?
És setmana gran, eh? Sí. Setmana gran. Com ho veus tu dimecres? Vens, t'han convidat a la Champions RQ, no?
si té aquí un d'allò, un plegatint.
Quin dia vens?
El dia que no juga el Barça.
Ah, vens dimecres, doncs.
Ah, jo faig el Madrid.
Però té el sushi, no?
Es fotrà. Tu vens Operació Nigiri, també, el dimecres. A veure si dimecres en queda.
Operació Bikini.
Aquest, també és aquest.
No, el dimecres. Quan no juga el Barça, fem la Champions. El Madrid, home, que és favorit al City, sí. Crec que passarà l'eliminatòria, sí. Em fa l'efecte que vaig posar al City, no me'n recordo. I el Madrid, sí, que pot jugar el que segurament li agrada, amb aquest 4-4-2, desplaçant una mica el Bellingham a l'esquerra, si juga, per tenir a Rodrigo i Vinícius a dalt. Però, i és veritat, i estic d'acord amb el que deia el Miquel, que el City no està tan fi com la temporada passada. De fet, està lluitant amb el Liverpool i l'Arsenal, quan abans la distància sempre era bastant gran, i aquest any ara perquè hem fallat els dos, tant el Liverpool com l'Arsenal, si no...
Però si no, què? Doncs en comptes d'un 4-0, un 2-0, no? Ja està, la meitat, un 2-0, ja està.
Quin el rival, l'Arsenal-Bayern? Jo encara li dono a l'Arsenal, va. Encara li dono a l'Arsenal.
Jo sobre el City molt ràpid també el considero favorit, i per mi, que abans de jugar contra el Madrid hagi tornat a ser líder de la Premier, queden 6 jornades a Anglaterra, és important, perquè d'alguna manera crec que poden tenir la sensació que tot torna al seu ordre natural, d'alguna manera, i que encara en un partit com el del Madrid, sent líders de la Premier, estan vius a la Copa, i depenent d'ells mateixos amb la tornada a casa per ser semifinals de la Lliga de Campions. I a més, sempre que parlo del City recordo que la temporada passada van ser campions d'Europa i que d'alguna manera es poden haver tret com un punt de neguit i d'haver trencat un sostre de vidre que tenien a sobre davant de partits així.
Si el Barça juga a la final, jo prefereixo que arribi el Madrid.
A mi em dona...
No, Barça-Madrid, la final.
La primera de la història.
A mi em diuen que és molt bon porter, l'Ortega, però a mi no em transmet bones sensacions, no sé per què.
Aquella acció que va fer amb el peu va ser molt espectacular, però va ser molt arriscada. Jo prefereixo que jugui Ederson. Evidentment, clar. I Walker i De Bruyne, que no tingui vomiteres, no, si puguis jugar De Bruyne.
No, estic parlant en sèrio. No, no voleu una final Barça-Madrid? Senyal de que el Barça arriba a la final?
Jo m'esperaria que la Minya Mal creixés uns anys i llavors sí que la voldria. Jo ara prefereixo una final Barça-Arsenal, no, no, mira què et dic.
Estic amb el Dani.
O Barça-Vallem.
Que arribi qui vulgui. Que arribi qui vulgui. Si arribem nosaltres,
que arribi qui
és
vulgui.
Igual amb qui sigui.
La final a Wembley, que a més a més ja és del Barça.
És talismà. Sí, gràcies, Miquel.
A disposar.
Vinga, una pausa i anem cap a Leverkusen, que avui han guanyat la Bundesliga per primer cop a la història amb Xavi Alonso com a arquitecte.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i L'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la Guia de Vins de Regal a gourmetlavanguardia.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5 des de 149 euros al mes amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try.
Pràcticament dos quarts d'una de la matinada, recta final ja de la tertúlia d'aquest diumenge amb l'Àngel, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Tenim per aquí el Joan Camí també ara. Hola, Camí.
Hola, bona nit.
Bona nit. Com has gaudit avui, eh?
Sí.
Amb el triomf de...
Sí.
De Bayer Leverkusen.
Bé, l'hem seguit pràcticament durant tota la temporada i avui doncs ja s'ha fet realitat aquest títol de la Bundesliga, primera vegada en la història que ho aconsegueixen, i a mi personalment m'agrada que passin aquestes coses en una lliga on gairebé sempre guanya el Bayern de Múnich 12 temporades consecutives. Doncs avui el Leverkusen, que a més és un projecte molt maco per com juguen, per com entrena Xavi Alonso.
Tu l'has
com...
vist molt, no, aquesta temporada?
Sí. I tampoc han fet una gran inversió, però han encertat molt amb els fitxatges, per exemple Grimaldo, un d'ells, que probablement serà titular a l'Eurocopa.
Com ha crescut, eh?
I Borja Iglesias també.
Bé, Borja Iglesias no...
Va arribar al mercat d'hivern, no?
Sí, Iglesias no, però Boniface,
sí. Sí. Però bé, jo crec que s'han identificat amb una manera de jugar molt clara des del minut 1, ha potenciat gairebé tots els jugadors, i han aconseguit, doncs, més, que de fet encara poden aconseguir el triplet. Avui han aconseguit la Bundesliga, jugant la final de Copa contra el Kaiserslautern a finals de maig.
Que és de segona divisió.
De segona divisió, exacte. I després tenen l'Europa League, que van quedar 2-0 l'anada contra el West Ham, de jugar la tornada. I
un peu a semis tenen de l'Europa League, també. Clar,
jugarien contra el Milan o la Roma, que allà ja és una mica més complicat, però vaja, en qualsevol cas, temporada històrica.
T'has estat mirant quatre estadístiques, quatre dades, i també alguns noms, perquè la gent que potser no sàpiguen com juga Xavi Alonso o amb qui juga, no?
Bé, doncs mira, a la Bundesliga 29 partits jugats, 25 victòries i 4 empats, 74 gols a favor i només 19 en contra. Sempre parlem, no, d'aquests equips que bé ataquen, que bé juguen a futbol, però que bé defensen també. 19 en contra, una diferència de gols de 55, el Bayern de Múnich...
És bèstia, és com el Barça l'any passat, eh?
De fet, el Bayern de Múnich en té 46 de diferència de gols, n'ha marcat més, però n'ha encaixat 17 més, per tant, és una bogeria. Repassem els noms propis de la temporada. Primer de tot, comencem pels fitxatges, ara ho comentàvem, que ha fet el Leverkusen aquesta temporada i que permeten explicar gran part del rendiment. Han reforçat molt bé, per mi això és clau, les posicions més coixes de l'equip, amb jugadors contrastats, i han tingut poder de seducció per portar un jugador lliure com és Grimaldo, del Benfica, 9 gols, 12 assistències a la Bundesliga, estem parlant d'un carriler titular amb Espanya, com dèiem, a l'Eurocopa, probablement, 28 anys, Xhaka, de l'Arsenal, 25 milions, van pagar per un migcampista amb moltíssima experiència internacional, que s'ha consolidat des del primer dia, 32 anys, Hoffman, que el van fitxar del Borussia Mönchengladbach, 10 milions d'euros, per un futbolista molt polivalent, que pot jugar en qualsevol posició d'atac, que coneix la Bundesliga i que venia de marcar 12 gols i repartir 10 assistències la temporada passada. Aquest any ha marcat 5 i ha fet 9 assistències, 31 anys, i com deia Pichi, la gran aposta pel davanter, Víctor Boniface, 10 milions, molt jove, 22 anys, el van fitxar del Sant Giloà de Bèlgica, després de fer 15 gols i 10 assistències en la seva primera temporada a Bèlgica. Després, evidentment, hem de destacar un nom que jo crec que és el gran nom d'aquest Leverkusen, que és Florian Wirtz, la joia de la corona, el futbolista amb més talent i potencial, internacional absolut amb Alemanya, és molt jove, del 2003, 20 anys, 11 gols i 10 assistències. Bé, un futbolista que el més normal és que no continuï en Leverkusen, no dic aquesta temporada, sinó que d'aquí poc faci un salt a un dels equips més tops d'Europa. I l'altre carriler, que gairebé sempre ha jugat, Frimpong, 8 gols, 8 assistències, també molt jove, 23 anys, i tots ells han aportat molt durant la temporada, però és que també han sabut superar moments complicats. Per exemple, la Copa d'Àfrica ha estat un dels equips més perjudicats per la Copa d'Àfrica aquesta temporada, van perdre els dos dels tres centrals titulars, perquè juga amb línia de 5, Tapsoba i Kosunu, van perdre Boniface, que se'n va a la Copa d'Àfrica i es va lesionar, per això fitxen a Borja Iglesias, una sessió del Betis, però és que a sobre, quan es lesiona, quan se'n va a Boniface, torna Patrick Schick, que era un davanter que tenien lesionat de llarga durada, i només tornar comença a marcar.
Marcar els últims minuts de partit.
Exacte, i després el que diu el Pichi Alonso, que han tingut, jo no diria sort, perquè no ha passat només una vegada, sinó que ha passat moltes vegades ja, que en partits on els ha costat més, on anaven perdent, han arribat als últims minuts i els han remuntat. Per què?
Ja, però hi anaven, no?
Exacte, perquè és un equip que acumula molts jugadors per davant de la pilota, a dins de l'àrea, i al final per insistència doncs acaben entrant.
Tu, pel que has vist, és un equip d'autor?
Sí.
O sigui, tot és de la mà de Xavi Alonso,
sí,
no? Que ha sabut construir sense grans noms, potser, perquè tu m'has dit noms aquí que sí, em sonen, però ja, jo no els voldria al Barça, potser. N'hi ha algun que potser sí, però no, en general, no és un equip que diguis, hòstia, té grans noms a la plantilla, i l'ha construït ell,
sí,
no?
Sí, els va agafar la temporada passada, estan en descens, i a poc a poc va anar construint, i aquest any és que tot ha anat de cara, un projecte doncs, amb el director esportiu, que va de la mà amb l'entrenador, la propietat que fa una inversió amb els fitxatges que demana l'entrenador, i després aquesta paciència, aquesta confiança, i evidentment el talent de Xavi Alonso i el talent dels jugadors que al final són els protagonistes.
No han perdut, ja. Sí, no han perdut ni a l'Europa League, ni a la Copa Alemanya, ni a la Lliga en 29 jornades.
Que no ha perdut.
És increïble.
Hi ha algun cas més, a part del Bayer Leverkusen, que no hagi perdut?
No.
Aquest
no,
any?
No.
Aquest any, clar.
Jo diria, vaja, les grans
que
lligues...
Que hagi guanyat la Lliga...
A mitjans d'abril és impossible, no?
No.
Sempre algun partit perds, els grans equips, clar. Bé, avui ha estat una festa, perquè, clar, insisteixo, no havia guanyat mai a la història la Lliga. Sí, no sé, per posar un exemple, és com si la guanyés el Girona de cop i volta, no? Bé, potser no, és un equip molt més històric, no?, perquè ha jugat a Europa, però perquè ens en fem una idea del gros que ha estat això. I al Bayer Arena avui, en aquest Bayer Leverkusen 5, Werder Bremen 0, hi havia el periodista Juanma Romero, que suposo que molta gent que ens escolta el deu seguir a Twitter i el segueix, és @guardiolato, és un crack. Hola, Juanma!
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien. Buenas noches. Bona nit. Se acabó lo de Neverkusen, ¿eh? Li deien Neverkusen. No han guanyat mai.
Sí, ya se acabó por fin. El Vicekusen, el Neverkusen, el eterno segundo, que se le quedó después de perder todo en 2002, esa Bundesliga en apenas 3 jornadas contra el Dortmund, la Champions contra el Madrid y la Copa contra... no recuerdo contra quién fue la final de Copa. Perdió 4-2. Pero lo cierto es que se le escapó todo al final del tramo último de temporada, y este año ha sido, bueno, Joan lo ha resumido perfectamente, un equipo de autor, un equipo muy reconocible. Yo era de los escépticos cuando llegó Xabi Alonso, pensaba que le costaría un poco adaptarse al fútbol alemán por aquello que le pasó también a Guardiola, ¿no? De que el fútbol alemán es muy frenético muchas veces, juego directo, transiciones, pero es que ha dominado el fútbol alemán con un brazo de hierro que ni incluso Guardiola pudo hacerlo, que tuvo que adaptarse al fútbol alemán, colocando laterales por dentro para que no se le fueran los partidos de la mano. Y es que con Alonso, este Leverkusen, en esta temporada, es que no ha habido un rival que le haya impuesto su plan. Quizás el Bayern, en aquella victoria de Leverkusen por 3-0, le cedió un poco la posesión el Leverkusen, pero es que con esa idea también funcionó, porque a la contra lo mató. Ha sido un equipo, la verdad, que de los que más me han llamado la atención a nivel futbolístico los últimos años, con mucha diferencia, porque una liga como esta, dominarla como lo ha hecho, con paciencia, con balón, no es nada fácil.
No, li està traient que 16 punts, no?, li ha tret al Bayern de Múnich. Mira, final de la Copa d'Alemanya 2002, Schalke 4, Leverkusen 2. Como decías, perdió 4-2 a aquella final, que podían haber hecho el triplete y lo perdieron todo. Oye, tú has estado en directo. ¿Cómo se ha vivido in situ el público entrando ya con ganas de celebrar antes de que se acabara el partido? Los han tenido que echar, luego el árbitro ha dicho en el minuto 90 con 5 segundos, venga va, ya está, esto, entrar aquí y celebrarlo, ¿no? Ha sido brutal.
Yo tengo un recuerdo en Alemania, el que más me impactó en un campo, que fue en el Allianz Arena, una semifinal de la Champions contra el Atlético de Madrid, del Bayern de Guardiola, el último partido de Champions del Bayern con Pepe en el banquillo, que ganó el Bayern 2-1, pero por la diferencia de goles se metió en la final el Atlético de Madrid. Recuerdo aquel estadio vibrando, pero vibrando de verdad, el suelo temblaba, pero desde entonces no he visto un ambiente igual hasta hoy. Ha sido impresionante. Ya 2 horas antes del partido, la gente yendo al estadio, todos con su camiseta, dentro del estadio ha sido una fiesta, un ruido ensordecedor. Yo no era capaz de escuchar nada de lo que me llegaban por los auriculares. Ha sido tremendo vivirlo, y cuando al final pues se han empezado a bajar aficionados al césped, yo ya lo veía venir, pero con los goles finales de Bills, el cuarto y el quinto, ya eso ha sido una auténtica locura. Pero ojo, también tengo que decir, porque he visto que ha habido mucha gente que ya se ha lanzado a criticar la invasión de campo, que eso es muy peligroso, y entiendo también por qué lo dicen. Alemania es un país que funciona cívicamente incluso en estos momentos, y yo en ningún momento he peligrado porque hubiera algún problema con algún jugador, que fuera pisado, que fuera maltratado, porque la gente se ha comportado incluso en un momento como este, que no lo olvidemos, es que es la primera Bundesliga de la historia de este club de 120 años, que ascendió en Bundesliga en el 1979, y desde entonces solamente Dortmund y Bayern han jugado más temporadas seguidas en la Bundesliga. Se quedó tan cerquita, como hemos comentado, 2 títulos en toda su historia, y están a las puertas de ganar 3 en una temporada. Es que es normal que se vuelvan locos como lo han hecho hoy, pero ha sido una fiesta tremenda y hasta el final los jugadores han salido después de la zona mixta, han ido a una tribuna de la zona sur del campo y se han puesto allá a cantar con los aficionados que hasta ultimísima hora han estado. Empezaron con el equipo de España.
Bueno, espera, sí, es que eso iba a decirte. Tíramelo, mira, tíramelo y coméntame esto porque a mí me tiene alucinado.
Pero que no es mi voz ahora, ¿eh?
A ver. Esto, pero es tradición, ¿o? El Leverkusen por Xavi Alonso y tal.
Claro, ha sido, es el himno, es uno de los himnos. Le iba a decir que después de este Viva España de Manolo Escobar, después de la celebración, ya la canción que ha cerrado la fiesta ha sido la Macarena de los del Río. Y claro, ha sido...
Todos
ha sido
los tópicos tremendo, puestos allí, ¿no?
Está aquí. Sí, no, Alemania, a ver, tampoco... Aquí la palabra, la frase típica cuando te dices que eres español es paella. Una cerveza, por favor.
¿No? O sea, tampoco... una cerveza, por favor, sí, ¿no?
Claro,
no
tampoco.
Allí no beben, ¿no? Bueno, es que mira, el momento en que Xavi Alonso estaba haciendo la rueda de prensa y evidentemente han entrado con aquellos vasos, mira, ha ido así.
Jetzt, glaube ich, muss man unterbrechen.
L'han ruixat de dalt a baix, ha quedat xop Xavi Alonso, se ha acabat allí la rueda de premsa. Bueno, ha acabado respondiendo alguna pregunta más, todo mojado de cerveza el técnico español. Entiendo que la noche será larga en Leverkusen, ¿no? Que esto será celebración larga. Por suerte, que se me permita la broma, tienen aspirinas de sobras.
Ay. Sí, pero yo he preguntado a Leonardo que...
Perdona, había... Juanma, la tenía que hacer, tío. Es que era tan fácil.
Nada. Por favor. Dime, yo lo he denominado a este equipo la aspirina mecánica. O sea, claro, que tampoco... Y después del partido decía, hablé con Grimaldo y les pregunté, bueno, el frenesí que hay ahora mismo en el club, a ver cómo se para, ¿no? Pero están muy tranquilos. La sensación que tengo es la que ha transmitido Alonso, que es el líder de este equipo en todos los sentidos, y siempre ha mantenido la frase de Simeone de partido a partido, y tiene muy claro que el objetivo es intentar ganar los tres títulos, y van a por ello. Y esta semana en Londres la primera etapa, y después la final de Copa, que ya está decidida contra el Kaiserslautern, que está peleando por no bajar a tercera división, o sea que en principio muy favorito el Leverkusen, y ya digo, serían tres títulos que superaría a lo que han ganado en toda su historia. Es que ya a Alonso le ponían una calle falsa, digamos, los aficionados durante el día de hoy, pero no me extrañaría que en un futuro a una calle de los aledaños al estadio acabe llamándose Xavi Alonso, porque lo que ha hecho este técnico, se ha ganado el cariño de la gente, hay merchandising ya a la venta con su cara agradeciéndole lo que ha hecho. Por cierto, la tienda del club en el estadio a rebosar ya dos horas después del partido. Es una locura lo que ha desatado Xavi Alonso, la Xavi Alonso manía, la chavineta, como queráis llamarlo, porque además es
no,
que
esta
ha
es
ganado, pero...
La chavineta es nuestra, la del Xavi ya, de Barcelona. Sí,
cierto. Ha ganado, pero es que ha ganado siendo superior y jugando muy bien. Es que yo siempre he invitado a la gente que se vea partidos del Leverkusen, porque yo, que soy culé y me veo todos los del Barça, llevo años sin poder disfrutar, y yo he disfrutado mucho con este Leverkusen, de otro Xavi.
Aquí nos lo decía Anja Pich Alonso, que lo sigue mucho en Movistar, y también Joan Camí, que había visto muchísimo al Bayer Leverkusen. Como decías, jugadores españoles, podem sentir que Borja Iglesias ha parlat a Movistar.
Sí, una de les cares noves va arribar al mercat d'hivern, com dèiem, sessió del Betis, parlant, ara que deia el Juanma, del gran protagonista del dia, un dels grans protagonistes del dia, Xavi Alonso.
Es difícil explicarlo, ¿no? Creo que yo le agradezco mucho su trato, como me ha integrado aquí desde que llegué. Me siento muy afortunado porque es un gran tío y se merece todo lo bueno que le pase. Ya no te hablo a nivel de entrenador porque ya lo estoy viendo, pero a nivel personal, siendo la superestrella que ha sido y la que es, poder compartir vestuario con él es un lujo.
Un Xavi Alonso, per cert, que em consta que és una persona molt important a l'hora de seduir els jugadors perquè vagin al Bayern Leverkusen. Amb els espanyols, doncs, deu ser més fàcil per un tema d'idioma. Va Borja Iglesias i sobretot Grimaldo en el seu dia perquè fitxés pel Bayern Leverkusen, un jugador que acabava contracte amb el Benfica, que tenia moltes ofertes i que finalment, doncs, Xavi Alonso el va convèncer.
Molt bé, doncs felicitats al Bayern Leverkusen. L'any que ve jugarà a la Champions, evidentment, i el bombo 1 d'aquesta nova Champions, perquè com a campió d'Alemanya, doncs estarà el bombo 1, ja ho anirem explicant això. Juanma Romero, muchísimas gracias desde Leverkusen. En tu cuenta oficial de X, de Twitter, al mando de Team Barça Pod, que es un podcast que hace sobre el Barça, porque sé que eres muy cole, como decías, y añades, soy del Barça y de Pep Guardiola, en ese orden. Así que no sufras mucho el martes y el miércoles. A ver si te sonríen las dos cosas, ¿eh? La del martes y la del miércoles.
Ojalá, ojalá.
Como aquí a todos, que también en RAC1 nos gustaría que el martes fuera bien en Barcelona y el miércoles bien en Manchester.
Ojalá.
Bueno.
Cuidado mucho.
Un abrazo grande. Vamos hablando, Juanma.
Chao.
Adeu, adeu. Arroba Guardiolato, ¿eh? Se lo voleu seguir a X o a Twitter. La veritat és que sempre informa puntualment molt bé de tot el que passa al futbol alemany. Joan, gràcies.
Bona nit.
Vinga, adeu-siau. I ho anirem deixant aquí, que són 3:15 i encara hem de parlar del Gran Premi de les Amèriques de motociclisme. Ha guanyat un català, Maverick Viñales, i una mica de bàsquet, i també del Godó. Passejareu aquests dies pel Godó? Teniu entrades o algú s'ha convidat?
Jo
sol anar, a mi m'agrada molt. Venga, home, a veure si ens veiem per allà, Jordi, que també hi serem. Àngel, passa't algun dia a veure tenis, que sé que t'agrada el tenis.
Sol que anar.
No patiu molt aquesta setmana.
No, estarà bé, estarà divertit.
Quan ens tornem a trobar ja sabrem si el Barça és a semis de la Champions, si el Madrid no, i què haurà passat a la Lliga, perquè s'haurà jugat el Madrid-Barça. Vull dir que imagineu-vos quina setmana ens espera. Sou la millor tertúlia
del diumenge.
Dels
diumenges.
RAC 1. Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera, Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC1. GT RAC1.
Com dèiem, la cursa del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP ha estat espectacular i emocionant, amb protagonisme, com l'esprint d'ahir, dels dos pilots catalans més destacats, Marc Márquez, que ha liderat per primera vegada una cursa amb Ducati, però que ha acabat caient, i sobretot Maverick Viñales, que ha guanyat després d'una grandíssima remuntada. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Aleix, molt bona nit.
És una victòria històrica de Viñales.
Sí, perquè amb el triomf d'avui a la cursa del Gran Premi de les Amèriques, Maverick Viñales s'ha convertit en el primer pilot que ha guanyat amb tres marques diferents a l'era MotoGP. Ho ha fet amb Suzuki, amb Yamaha i avui amb Aprilia. Abans ho havien fet a la categoria reina, quan era 500, Mike Hellwood, amb Norton MV Augusta i Honda als anys 60, Randy Mamola, amb Suzuki, Honda i Yamaha als 80, i Eddie Lawson, Yamaha, Honda i Kajiba als 80 i als 90, i també Loris Capirossi, amb Yamaha i Honda 500, i Ducati a MotoGP entre els anys 90 i els primers 2000. I a més, la cursa de Viñales ha estat memorable. El pilot empordanès arrencava des de la pole, era el favorit després d'haver guanyat l'esprint d'ahir amb autoritat, però un problema amb l'embragatge a la sortida i una topada al primer revolt l'han relegat a la 11a posició i ha acabat guanyant escapat. Maverick Viñales s'ha emocionat davant les càmeres de DAZN.
Ha sido muy duro hasta aquí. Hemos sufrido mucho. Mi familia lo sabe bien. Todo el esfuerzo que le he puesto a esto al final ha sido recompensado, así que muy feliz, por supuesto, muchas ganas de abrazar a mi mujer y a mis niñas que lo sufren conmigo. En Austria no sabía si parar, no correr más, y ahora estoy en lo alto de todo. Solo me enseña una cosa, que no hay que darse por vencido, confiar en uno mismo y seguir creciendo. Esto ha sido una hazaña histórica. Y quiero dar las gracias a cada persona que me ha dado su fuerza, porque ha habido momentos que he querido tirar la toalla, pero siempre he tenido el apoyo suficiente para seguir creyendo y seguir levantándome cada mañana para darlo todo.
Maverick Viñales, que des que era molt jove té un talent a l'abast de molt pocs, per això de córrer en moto, ha tingut una carrera esportiva plena de resets, de canvis d'entorn professional, de canvis d'equip i marca, alguna vegada traumàtic, i es recordava sobretot en aquest document quan el 2021, després de retirar-se del Gran Premi d'Àustria, Yamaha el va acomiadar de l'equip oficial de MotoGP, acusant-lo més públicament d'haver intentat trencar expressament el motor de la moto. Aleix Espargaró va intercedir perquè el fitxés Aprilia i ha necessitat 3 anys amb la moto de Novale, bé, 2 anys i escaig, per tornar a guanyar. En Maverick, a més, ha explicat així la remuntada que l'ha dut a la victòria d'avui.
A veces siento que hago magia y hoy ha sido uno de esos días. No esperaba que Pedro saliera tan bien, porque ayer no hizo una gran salida. Entonces intenté cruzarle la línea, pero Peco entró y me echó para afuera. Y una vez estaba décimo, viendo las sensaciones que tenía en warm-up, me he dicho, tranquilo Maverick, 20 vueltas. Un piloto a cada vuelta. Ha sido... creía con toda mi fuerza.
Bona estratègia per anar remuntant la Maverick Viñales, que és la cara del dia, el guanyador d'aquest gran premi, la creu Marc Márquez, que ha caigut en primer.
Sí, semblava que podia arribar avui al primer triomf del 93 amb Ducati, a més en un dels seus circuits talismà, tercer a la graella, segon ahir a l'esprint. Ha quedat cinquè a l'embut del primer revolt i ha anat remuntant amb topades pel camí amb Jack Miller i Pecco Bagnaia fins a posar-se primer, al primer revolt de la desena volta, a l'equador de la cursa. Ha estat la primera vegada que Marc Márquez ha liderat una cursa al manillar de la Ducati, però el plaer no li ha durat ni un minut perquè cap a la meitat de la mateixa volta, a la frenada del revolt número 11, ha anat per terra. Ell ha explicat a DAZN que estava tenint problemes amb el fre del davant.
Hasta que ha durado hemos tenido una carrera entretenida, sobre todo porque bueno, he tenido que remontar por doble. El feeling era bueno, pero estaba teniendo muchos problemas con el freno delantero. Se me venía muy, muy abajo. De hecho, más de un adelantamiento no ha sido intencionado, sino provocado por el freno. Y en esa curva 11 he intentado liderar la carrera lo antes posible para ver si cambiaba la temperatura del freno delante y mejoraba algo. Pero cuando he arribado allí, una vez más la leva se me ha venido abajo. He intentado frenar en 2-3 veces, pero me he cerrado un poquito y al intentar parar con la moto inclinada ahí me he caído.
Marc Márquez s'ha volgut quedar, malgrat la decepció, amb la conclusió positiva. Porta 3 grans premis amb la Ducati de Gresini i ja lluita per guanyar.
Lo importante es que hemos ido en progresión ascendente en todas las carreras, desde Qatar, Portimao. Aquí ha sido la primera carrera larga que he estado luchando por esas primeras posiciones. Me he caído, sí, pero al menos iba liderando la carrera. Eso ya, que me quiten lo bailado.
Doncs clar que
marca
sí.
Marca de la casa.
Clar que sí, i que continuï amb aquesta progressió, a veure si, ja que està al davant, té la sort de no caure i poder lluitar per alguna victòria o per algun podi. Qui també està tenint una progressió impressionant és Pedro Acosta, avui ha estat segon.
Sí, és debutant a la categoria reina, corre amb una gas-gas, moto a priori menys competitiva, i avui ha liderat per primera vegada una cursa MotoGP i ha aconseguit el segon podi en 3 grans premis, per treure's el barret.
Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una carrera. O sea, adelantas tantísimo, la moto iba súper bien, incluso en el warm-up, que ha sido la primera vez en todo el fin de semana que hemos probado el M, no estábamos muy seguros, la moto iba bastante bien, cómo ha sido la carrera, que podía adelantar, que he podido ir delante, que la salida ha sido muy buena. Nos ha faltado un poquito y es verdad que yo sé que al final de la carrera he picado otra vez quizás, pero bueno, creo que hemos pegado un gran salto de ayer hoy.
El podi l'ha completat Enea Bastianini tercer, Jorge Martín ha acabat quart i es manté líder del Mundial, Pecco Bagnaia cinquè, Aleix Espargaró setè, Àlex Márquez quinzè, sumant un punt després de caure i també ha anat per terra Àlex Rins. A la general, lidera Martín Eitor amb 80 punts, 21 de marge sobre Bastianini, Maverick Viñales és tercer a 24, Pedro Acosta quart a 26, Pecco Bagnaia cinquè a 30 i Marc Márquez va vuitè a 44 punts.
Maverick Viñales, s'ha portat aquí la lluita pel Mundial a menys d'una cursa, de remuntar la diferència amb Jorge Martín, que de moment és el líder de MotoGP. Què ha passat a les altres categories, Quim?
A Moto2, primera victòria a la categoria del castellonenc Sergio García Dols, amb Joan Robert segon i Fermín Aldeguer tercer, els catalans 8è Jeremy Alcoba, 12è Albert Arenas, 25è Xavi Artigas. García es posa líder amb el triomf d'avui, amb 2 punts de marge sobre Roberts. A Moto3 ha guanyat David Alonso amb molta autoritat per davant de Dani Holgado segon i Ángel Piqueras tercer, que amb 17 anys i tot just el tercer gran premi mundialista ha aconseguit també el primer podi. El català Joel Esteban, que també és debutant, ha estat 9è. Holgado es manté líder del campionat amb David Alonso a només 2 punts. Pròxima cita, Gran Premi d'Espanya a Jerez d'aquí a 2 setmanes, del 26 al 28 d'abril.
Doncs n'estarem molt pendents i en seguirem parlant d'aquí a 2 setmanes. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Una pausa i rematem el Tu diràs amb una mica de Godó, de tenis. Demà arrenca el Tenis Barcelona, aquesta cita, i també de bàsquet.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Per donar-los un caprici sovint hem d'esperar. A Renault no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Auser. Concessionaris oficials Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o auser.com.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2,
L3H2, L3H3.
Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu
que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva!
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell, 71è trofeu Conde de Godó.
Aquest dilluns comença el torneig Conde de Godó amb la baixa d'última hora de Carlos Alcaraz, és notícia d'avui. Per tant, el gran favorit passarà a ser ara el grec Tsitsipas, que arribarà al Godó, a més, després d'haver-se proclamat campió del Masters 1000 de Monte Carlo avui mateix. El grec debutarà dimecres al Godó, per tant, encara té uns dies per recuperar-se, però demà ja arrenca l'activitat al Reial Club Tenis Barcelona, comença la festa del tenis de casa nostra, sense Alcaraz, però sí, amb Rafa Nadal i amb un gran cartell en aquesta edició del 2024. Balma Simó, hola, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, què tal? Exacte, demà al matí a partir de les 11 comencen els primers partits. A la pista de Rafa Nadal, el primer duel enfrontarà l'argentí Facundo Díaz i la jove promesa del tenis espanyol Daniel Rincón. Tot seguit jugaran el rus Roman Safiulin contra el castellonenc Roberto Bautista. Després serà el torn del dominicà Nick Hart i el jove tenista madrileny de 18 anys Martín Landaluce. I l'últim partit de demà a la pista central serà el del català Albert Ramos contra el francès Alexandre Müller. D'altra banda, a la pista Andrés Gimeno, el primer partit del dia també serà a les 11 del matí entre el britànic Daniel Evans i el jove nord-americà Brandon Nakashima. Seguidament hi haurà el duel entre la promesa italiana Matteo Arnaldi i el francès Arthur Cazó. Després, un altre francès, Harold Mayotte, s'enfrontarà amb l'argentí Pedro Cachín i tancaran la jornada a la pista 1 el rus Pavel Kotov i l'austrac Sebastian Hofner. Tots aquests partits seran de primera ronda. Recordem que Rafa Nadal debutarà dimarts també en primera ronda contra l'italià Flavio Cobolli. Per cert, demà a les 2 del migdia, Nadal farà una roda de premsa abans del seu debut. El manacorí passa a tenir tot el protagonisme després del torneig, després de la baixa d'última hora de Carlos Alcaraz per unes molèsties a l'avantbraç dret, que també compareixerà per explicar la seva baixa en el Godó aquest dilluns. Per cert, el seu lloc al quadre principal l'ocuparà l'hongarès Fabian Morzan, número 37 del món, que accedeix directament a segona ronda.
Doncs demà haurem d'escoltar què en diu Rafa Nadal abans del seu debut de dimarts i també què explica Carlos Alcaraz demà després de la seva baixa d'última hora. Demà tots molt pendents del Godó amb l'Albert Bassas ja instal·lat al Tenis Barcelona.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
I abans de tancar el Tu diràs, una mica de bàsquet, que han passat moltes coses. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Arrencant, per exemple, per una 29a jornada de la Lliga C, que ha acabat amb molta polèmica.
Sí, en el debut de Dani Miret com a tècnic al capdavant de la penya, ho feia en un escenari tan dur com la pista del Madrid, i el primer que hem de dir és que hi ha hagut una molt bona posada en escena, el Joventut ha estat molt més competitiu, ha plantat cara fins a un final molt i molt polèmic. Dues accions, la primera 54 segons per al final, 91-90 a favor del Madrid, Andrés Feliz roba la pilota Llull per marxar sol i anotar, però els àrbitres interpreten falta. I la segona, la més complexa, 92-90. Andrius penetra, a Esonia li fa falta, la pilota toca el taulell i el croat l'escombra i no entra. En una primera revisió els àrbitres donen 2-1, però en una segona, fet inaudit, s'adonen que la pilota no es troba completament per sobre de l'anella, de manera que el taper és legal i es donen 2 tirs lliures. Els anota Andrius i amb empat, Gavi Dec, per segon partit consecutiu, decideix amb un triple. El postpartit, calent, Andrés Feliz.
Nunca antes visto, yo creo que algo increíble. Increíble, pero vuelvo y repito, hay que darle mucho crédito a lo que venimos, a lo que hicimos hoy y centrar cabeza y confiar en que este es el camino que debemos seguir.
Declaracions a Radio Ciutat de Badalona i a sala de premsa Dani Miret més moderat.
A mí no haya pasado lo del instant replay, es verdad que una segunda revisión del instant replay ahora mismo que lo dices, pues sí que me sorprende. No ha sido favorable a nosotros, pero eso no quiere decir que sea equivocada, la cual cosa no te puedo decir honestamente. Lo que me ha dicho el árbitro es que había una parte del balón que viéndolo en la segunda repetición hacía que la canasta no fuera válida porque estaba una parte del balón por debajo del aro, pero no puedo decirte porque yo no he visto las imágenes.
Sigui com sigui, bon paper de la penya malgrat acabar caient a Madrid, un Joventut que això sí veu com el playoff s'allunya a 3 partits quan en resten 5 per disputar.
El tall de fer del Marc al Manresa, que posa terra per mig amb el Joventut, no amb el Baskonia, que avui ha guanyat amb una genialitat de Howard i que segueix un partit per darrere. Tercer en solitari es manté el Barça, que avui ha guanyat el Bàsquet Girona en el duel català de la jornada. Dani.
Sí, duel interessant, vibrant, que semblava que es podia definir ràpidament a l'inici, com va passar el partit de la primera volta, un primer quart en què el Barça ha manat 12-26, però els gironins s'han refet, han acabat posant setge al domini blaugrana, que ha sabut això sí mantenir la calma fins al 75-81 final. Doncs propis, Giroec, 25 punts, el Barça Parker en mode MVP, 20 punts, la Provítola segueix en estat de gràcia, 18, setmana neta, per fi per als de Grimau, es juguen els play-ins de l'Eurolliga, el Girona es manté 3 victòries per sobre del descens.
Tot això a la Lliga CB i a la Lliga Femenina de Bàsquet, hem de celebrar avui una fita important.
S'ha acabat el partit, s'abracen les jugadores al centre de la pista del Barça, Sant Feliueng, salven la categoria.
Continuem. Així explicava el RAC1 migdia amb Pol Rodríguez com el Barça-Sant Feliueng. Dani, ha assolit ja la permanència.
En el millor escenari possible, davant un Palau Blaugrana que ha presentat un molt bon aspecte, més de 4.000 persones, i contra l'Uni Girona en un partit en què ha hagut de remar de valent per posar-se a part davant i acabar guanyant 72-70 contra els elements, superant 1.001 obstacles. Així ha estat la salvació del Barça-Sant Feliueng aquesta temporada. Lesions, baixes, el curs més complicat fins ara en la seva carrera, com ha reconegut el tècnic Isaac Fernández del Superesports.
Sense cap mena de dubte. O sigui, mai m'havien passat tantes coses, mai m'havia tingut que apretar el cervell d'aquesta manera per trobar-li solucions a rols diferents durant una mateixa temporada.
Un Isaac Fernández que de moment no ha revelat si la temporada que ve seguirà o no, en una celebració que ha tingut, això sí, la seva vessant polèmica per unes declaracions d'Anna Cruz, jugadora blaugrana a Catalunya Ràdio, denunciant falta de professionalitat del club i que hi ha hagut deixadesa en els mínims, com els viatges o els pagaments. Hem preguntat a les parts i el Barça ens explica que ha complert escrupolosament la seva part i fins i tot ha afegit un punt més de diners dels pactats i que tot ho ha complert, atribuint qüestions com la gestió dels pagaments pagaments i dels viatges al Sant Feliuenc. De manera que també hem parlat amb el club del Baix Llobregat, que assegura que s'han complert les condicions en tot moment i que treballen per millorar-les temporada a temporada. Per cert, totes dues parts asseguren que la temporada que ve es mantindrà el Barça CBS en Lliga Femenina.
Doncs n'estarem pendents d'aquesta situació. Tot i això, bona notícia, que avui s'ha salvat el Barça Sant Feliuenc. I ens queda una última cosa, Dani, del món del bàsquet. Ja tenim definida la posttemporada, els play-offs de l'NBA.
Sí, s'ha disputat avui tarda vespre íntegrament l'última jornada, alguns equips especulant, d'altres no, però que deixa el següent quadre de play-off. A l'est, dues primeres rondes definides, Bucks Pacers i Cavaliers Magic. El play-in, Sixers Heat al plat estrella, qui guanyi serà equip de play-off i jugarà contra els Knicks, segons. Qui perdi es veurà les cares amb el vencedor dels Bulls Hawks, novè contra desè, l'altra eliminatòria de play-in. El darrer equip que entri a play-off jugarà contra els Celtics, que ja se sabia líder. A l'oest, finalment Oklahoma, acabat líder, jugarà contra el vuitè, que sortirà del play-in, que jugaran Kings i Warriors i Pelicans i Lakers. Del guanyador dels dos primers en sortirà el setè, s'enfrontarà uns Nuggets que han acabat segons. Les altres sèries, Clippers Mavs i Timberwolves Suns.
Molt bé, Dani, ara comença la part que m'agrada. Ho deixarem aquí, que és tardíssim, 1:04. Per cert, Masters d'Augusta de golf. Encara no s'ha acabat, però Scheffler, Scottie Scheffler, serà el nou jaqueta verda perquè guanyarà el Masters d'Augusta. El nord-americà Scottie Scheffler ho té absolutament fet i serà el campió d'aquest Masters d'Augusta. Demà segur que us ho podrem ampliar. Descanseu, que arrenca una setmana important. Gràcies al Daniel Puntiprats a la part tècnica, a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb tota la prèvia del Barça Paris Saint-Germain.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Ferrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la 1. Les Nacions Unides...